Prenem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Doncs és el moment de donar la nota, com sempre, disposats a fer-ho en companyia del Lluís Cabal, músic de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Què tal?
Molt bon dia. Molt
bon dia, senyor. Bé, bé, avui se'ns quedarà això una mica concentrat.
Doncs ja veuràs, doncs comencem ja directe a la vena. Avui parlarem de verisme. Bé, això que estem sentint és el famós intermezzo de Cavalleria Rusticana.
Jo m'he quedat igual, quan m'has dit verisme. Si me'n vaig a l'italià, potser podria interpretar alguna cosa, però què vol dir
això de verisme? Ara t'ho explico clarament. Parlem d'això avui perquè precisament aquest divendres, dia 4, al Teatre Auditori, els amics de l'Òpera de Sabadell presenten el duet Cavalleria Rusticana i Pagliacci. Són dues òperes que sempre van juntes, i ara això lliga amb el verisme, eh? I, bueno, com ja sabeu, l'orquestra que toca és la Simfònica del Vallès, o sigui que tindré el goig de ser-hi també, i és un espectacle que recomano a tothom que li agrada l'òpera, però sobretot ho recomano a qui no li agrada l'òpera o qui pensa que no li agrada l'òpera, perquè penso que és la millor manera de poder entrar al món de l'òpera. Són les dues obres ideals per entrar directament en aquest món i quedar fascinat i captivat. Ja ho he dit.
M'estàs convidant, eh?
Jo convido a tots els oients a que no s'ho perdin, perquè realment és un espectacle amb molta força, gran música,
si entres,
grandíssima
no,
música.
Si entres, no hi surts.
Ja, un cop mossegues el verí de l'òpera amb Cavalleria Rusticana i Pagliacci, no hi ha antídot, ja t'hi quedes.
Bueno.
Bé, doncs com dèiem, verisme. Què vol dir verisme? Què és el verisme? Verisme és una paraula italiana que ve de vero, de veritable.
Uh-huh.
Doncs el verisme és una corrent de finals del segle XIX que el que busca és explicar la realitat, copsar la realitat a l'escenari, fugint una mica d'aquella òpera romàntica que sempre ens parlava de reis, de ducs i un món més idealitzat, i no, ens posa la crua realitat a sobre l'escenari. Normalment, en les òperes veristes, els personatges són personatges fins i tot marginals, no són, són,
o sigui,
gent del carrer.
Que parla d'històries,
d'històries reals i d'històries verídiques.
Sí.
El verisme va néixer una miqueta també com a partir de la unificació d'Itàlia. Clar, nosaltres ja sabem moltes coses de tothom, però aquella època, estem parlant entre el 1859 i 1870, no hi havia televisió, no hi havia ràdio, llavors els italians del nord poc sabien dels italians del sud, i de cop van ser el mateix país. Llavors una mica van haver una sèrie de compositors que amb aquestes òperes veristes pretenien també una mica mostrar la veritable Itàlia, saps? Posar sobre l'escenari perquè tothom, quan ho veiés, conegués les maneres de pensar de les diferents zones d'aquest nou país que acabava de néixer fruit de la unificació d'aquests diferents estats independents que havien sigut durant segles, no? Llavors, bé, hi ha qui diu també que, per exemple, Carmen, tot i ser una òpera romàntica, podria ser una òpera verista, perquè és veritat, són personatges marginals i explica una història molt certa. O la Traviata, per exemple, és una cortesana, també és un personatge marginal i explica una història molt crua, no? Però bé, estem parlant més cap aquí. Sobretot el gran compositor del verisme seria Puccini, però aquestes dues obres de les que parlarem ara molt ràpidament, Cavalleria Rusticana i Pagliacci, són les dues obres que d'alguna manera històricament inicien aquest període del verisme. Són les dues primeres òperes purament veristes que es presenten. Estem parlant del 1890, Cavalleria Rusticana, i 1892, Pagliacci. Cavalleria Rusticana, que és un nom així una mica estrany, vol dir cavallerositat rural, seria una mica el codi d'honor rural.
Sí, una mica brutot.
Sí, bueno, una mica sí, però bueno, el que hi ha, o sigui, el que...
I quines històries expliquen?
La primera ens explica, espera, que mentrestant sentirem un fragment de cavalleria rusticana. Això, com diem, això és un reginacelli, és un cant que canta la gent quan va a missa. La gent dels pobles van a missa, fan coses així, o sigui, és real això. Llavors, en aquesta història, que és una història d'infidelitats, que acaba malament, evidentment, doncs hi ha un moment que la gent del poble doncs van a missa i en aquest moment doncs s'està, aquest és un famosíssim cor de cavalleria rusticana, del reginacelli, i mentrestant a fora va passant una altra acció. Hi ha un personatge que és el ara ho diré, el Turiddu, que bueno, tornant del servei militar s'ha trobat que la seva promesa s'ha casat amb una altra, i ell per despit doncs es promet amb una noia, amb la Santuzza, però bueno, d'alguna manera segueix veient amb l'altra, i llavors la Santuzza se n'entera, li explica el marit de l'altra, i bueno, això acaba malament, acaben reptant-se mort. És molt curiós perquè això passa a Sicília, i perquè els italians del nord sabiessin com les pelen a Sicília, doncs posa al final quasi al final de l'òpera que ells es fan una abraçada, però el Turiddu li mossega l'orella amb l'Alfio, que és l'altre, i això vol dir que l'està reptant a mort. Això és el codi sicilià de et repto, allò del guà que es tiraven en altres llocs, aquí es mosseguen l'orella. Llavors així els italians del nord sabien que si algú li mossegava l'orella anaven maldades, saps? I bé, i llavors aquí això acaba malament. Llavors, de totes maneres, com que tenim poc temps, jo ara m'agradaria parlar de Pagliacci perquè, ja que parlem de verisme, és potser la més representativa. Perquè Pagliacci, mira, posa'm, sisplau, el número 4. Pagliacci és una obra que és el teatre dins del teatre, és a dir... Pagliacci és una companyia de circ, de teatre, que al segon acte representen una obra. I quina obra representen? Representen la mateixa realitat que estan vivint els seus personatges reals. És a dir, a la companyia, al cap de la companyia, a la seva dona, doncs sembla ser que s'entén amb un vilatà del poble, no? Llavors el marit ho descobreix. I llavors quan ho descobreix vol saber qui és aquest amant, perquè aquest amant s'escapa, no? I llavors la vol fer-la confessar, però arriba el moment de començar l'obra. I a l'obra, que és una obra de la Comèdia de l'Arte, on surt l'Arlequín, la Colombina, tots aquests personatges, el Pallaccio, doncs en aquesta obra s'està representant una obra còmica d'una infidelitat. I clar, el marit, doncs, en un moment donat de l'obra, doncs clar, ja confon la realitat amb la ficció.
Sí, sí.
Però està molt ben trobat, perquè és el que et dic, és teatre dintre del teatre, no? I llavors, doncs l'acaba... Bueno, l'acaba matant de veritat davant del públic mentre tothom s'està pensant...
O sigui, la realitat... Ah.
I el públic està dient, quin realisme, no? Que bé, sí. Que ho fan, quin realisme. En realitat, no és teatre, és realitat. Mm. Les dades confon. I això que estem sentint, si pots apujar un palet, sisplau. Això és el preludi, és un preludi que en realitat és un decàleg del verisme. Aquí s'explica què és el verisme, què pretén el verisme. Doncs retratar un tros de la vida. I diu, jo sóc el pròleg, i no es confonguin, no es pensin que, com sempre, les nostres llàgrimes i els nostres patiments són fingits, perquè el que vostès veuran aquí, el que pretén l'autor, en realitat, és tot el contrari. És que sigui la veritat, i els nostres patiments i les nostres llàgrimes són certes, són de veritat, no com passava antigament, no? Això és un pròleg que es va afegir posteriorment, perquè el compositor Ruggero Longcavallo per poder estrenar l'obra va necessitar l'ajuda d'un baríton amic seu, que perquè clar, en aquella època necessitaves una mica també, com sempre, no, algú que et pogués ajudar. Ell tenia l'obra completada, no li estrenaven, va parlar amb aquest baríton amic seu, que era, es deia Víctor Morel, i ell li va dir, vale, molt bé, jo t'ajudaré, però et poso dues condicions. Clar, aquesta obra, el protagonista és un tenor, jo sóc baríton, m'has d'escriure, m'has d'afegir alguna cosa aquí,
l'has d'introduir, sí,
perquè jo pugui lluir-me. I a més a més, jo vull ser l'últim, jo vull ser qui acaba l'obra. Llavors, clar, León Caballo va dir, bueno, clar, difícil modificar, perquè l'obra ja està acabada. Però se li va acudir, bueno, doncs vale, doncs fem una cosa, poso un pròleg que sigui exclusiu per tu. I al final de tot afegeixo la frase, la comèdia és finita, que la diràs tu. I va dir, doncs vale. I d'aquí, per aquí, aquí va néixer aquest pròleg, no? Que per això és un afegit, però en realitat és aquest afegit ha esdevingut potser la part més important de l'obra, perquè és on s'explica realment què és el verisme, no? És l'única obra on hi ha algú que explica al públic què és aquest estil d'aquesta obra que veuran, no?
Doncs mira, a la llarga li va anar bé, no?
Molt interessant, sí, realment. Ja veuràs, puja una miqueta. Bé, aquí és on està, és el baríton on està dient tot això que dèiem, no? Els nostres patiments són certs, tot això, etcètera, etcètera. Bé, dintre d'aquesta obra hi ha un fragment molt, molt, molt conegut, que ara el sentirem, però que a més ostenta un rècord Guinness. És a dir, ara la sentirem, la famosa ària del tenor de Vesti la Juba, que es vesteixat amb el gibó, no? Amb el vestit de pallasso, quan i ell està dient, ostres, jo ara estic trist perquè la meva dona m'ha traït, però jo he de sortir a fer riure la gent, no? Està explicant això. Aquesta ària, la versió de l'Enrique Caruso de l'any 1902, que és la que sentirem ara, ostenta el títol de ser el primer disc de la història mundial extraterrestre i de tot arreu que per primera vegada va vendre més d'un milió de còpies, i és aquesta. Bueno, era...
Jo acabo d'identificar-la, molt al final, sí, la cançó, sí. Abans no.
Bueno, és la famosíssima ària aquesta que ell diu això, no? Tu riu, no? Riu, encara que estiguis trist, vesteixa't, enfarina't en la cara i fes riure al públic, perquè la gent paga i el que volen és que riguis. I encara que l'Arlequín et virli a la Colombina, a la teva dona, tu riu i allí tothom riurà, que és el que volen.
Escolta'm una cosa, ara t'estava preguntant, ignorància la meva, com que convidaves a la gent a anar a veure aquestes òperes al Teatre Auditori divendres que ve, dic, molt bé, dic, però són en italià, sí, no hi ha cap problema, vull dir, s'entén encara que no siguis un...
Bueno, s'entén perfectament, però a part s'entén millor perquè aquestes òperes van sobretitulades, estan en català. Tota l'estona hi ha el sobretítol de tot el text que està passant. De totes maneres, és una història molt fàcil. Les dues històries són dues històries molt fàcils de
seguir. S'entenen perfectament, encara que no vagin subtitulades.
No, s'entenen del tot perquè tenen una potència dramàtica. Bueno, estem amb això, el que dèiem, és el realisme, no? Verisme, realisme. I són obres que no surt ningú indiferent, eh? La veritat que jo vaig tenir ahir la sorpresa de trobar-me al Teatre La Faràndula, que vam tenir funció, una excompanya meva d'escola, de quan fèiem BUP, imagina't, que no havia anat mai a l'òpera, anava amb la família, i va sortir, però encantada. Va dir, bueno, que m'he estat perdent tants anys. Jo ho deixo aquí, és una excel·lent oportunitat per entrar al món de l'òpera, sobretot per aquells que pensen que no els agrada l'òpera o aquells que pensen que no van bé ells. Vagin a veure-ho.
Bueno, és un experiment,
i...
per què no?
Les coses s'han de provar. Penso que primer s'han de provar abans de descartar-les del tot.
Sí, senyor. Molt bé, amb què estem acabant? Bueno, de fet, ja acabem. Hem
sí,
de dir adéu.
Això és l'intermezzo de Pagliacci, que en les òperes veristes els intermezzos formen part del drama, acompanyen el drama.
Lluís, fins d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies.
Que vagi molt bé.
Vinga.
Sant Cugat a fons, a Cugat.cat.